Carrer Major, el programa de les ràdios del Camp de Tarragona.
I seguim a Carrer Major. En aquesta segona hora parlarem de diverses iniciatives. Anirem fins a la Selva del Camp per saber què faran aquest estiu al municipi. Després parlarem de comerç amb Torredembarra i també farem una parada a la Biblioteca d'Altafulla. Tot això aquí, a Carrer Major, el programa fet amb 7 emissores del Camp de Tarragona en col·laboració amb la xarxa de comunicació local. Però abans de seguir parlar de tots aquests temes, volem fer un apunt d'última hora, i és que a Tarragona ha començat una vaga de taxistes i han fet ja una marxa lenta. Una marxa lenta que s'ha iniciat al carrer Stanislau Figueres i a la Rambla Vella de Tarragona i que s'ha allargat fins a la plaça Imperial Tàrraco. Allí tenim el nostre company Adrià Recasens. Adrià, bon dia.
Bon dia, Marina.
On estàs ara exactament, Adrià?
Ens trobem a l'Avinguda Roma. En aquests moments, com comentaves, diversos taxistes, diversos vehicles d'aquest servei s'han volgut sumar en aquestes mobilitzacions en el dia d'avui, tot i que tampoc descarten dur-les a terme en els propers dies. Han efectuat una marxa lenta per una de les vies d'aquí de l'Avinguda Roma en direcció cap a una de les principals sortides de la ciutat. Comentàvem que és una marxa lenta, afectant d'alguna manera també el trànsit, i han estat fent sonar els clàxons.
En aquests moments, el trànsit en aquesta avinguda a Roma flueix com sempre o hi ha retencions?
Hi ha hagut algunes retencions en una de les vies de sortida, les altres en principi no han causat molèsties.
Moltes gràcies, Adrià. Seguirem connectant amb tu si hi ha qualsevol altra última hora.
Moltes gràcies.
Estàs escoltant Carrer Major.
Són les 10 i 6 minuts.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio La Selva, 105.8 FM.
Doncs com bé diu l'indicatiu, anem cap a la Selva del Camp. No hi ha res millor que gaudir d'una bona pel·lícula a la llum de la lluna i a la fresca aquest estiu. Les salvatanes i els salvatans ho podran gaudir cada dimarts a la plaça de les Pletes i de forma gratuïta. I per saber-ne més d'aquesta iniciativa, saludem el nostre company Toni Mateos. Toni, molt bon dia.
Hola, Marina,
veure,
bon dia.
A veure, explica'm què és això de poder gaudir d'una bona pel·lícula a la llum de la lluna. Sona com a molt romàntic, no? Tot plegat.
És que és molt romàntic, és que és fantàstic això de poder gaudir d'una bona pel·li, fresquets, i a més en un lloc incomparable com és la plaça de les Pletes. I per parlar d'això, doncs, tenim el nostre convidat, en Marc Rofes, tècnic de cultura de l'Ajuntament de la Selva, que ens ho explicarà. Marc, bon dia.
Hola, bon dia.
Quants anys fa que funciona el cinema La Fresca, Marc? I com ha estat l'acceptació dels salvatans i les salvatanes?
Bueno, doncs el cinema La Fresca aquí a les nits d'estiu es fa des de l'agost del 2011 i s'ha anat realitzant cada estiu doncs, fins ara mateix. Bueno, ja està previst seguir-lo fent. I llavors, bueno, és una activitat que té molt bona acceptació per part de la gent de la Selva i que sempre hi ha bastanta afluència de públic. I bueno, és una activitat doncs, que tothom espera que durant l'estiu es vagi anant fent i van així anant repetint.
I com bé diu a Marc, bon dia, com bé diu el nostre bon company Toni, a ell li agrada gaudir-ho, es veu que amb una cervesa a la mà, però
sí,
no...
Sí.
Ah, sí, no?
Home, i tant.
Quina acceptació ha tingut a tota aquesta iniciativa al poble?
Bueno, doncs això, la gent respon molt, o sigui, sempre hi ha públic, més o menys hi ha una mitjana d'uns 200 espectadors més o menys per passi de pel·lícula. També el lloc, doncs, és, com deia el Toni, és un lloc doncs, del casc antic, d'una zona històrica, al costat del castell del Paborde de l'església de Sant Andreu, i és tota una zona, com dèiem, peatonal, del casc antic i molt, molt maca, on a part de veure no només la pel·lícula, doncs, tot el que és l'entorn i l'espai on et trobes doncs, és molt especial i molt confortable.
I com s'escullen les pel·lícules, Marc? Les pel·lícules que es projecten, com s'escull això?
Bueno, es fa una tria a través de les pel·lícules que tenim aquí en dipòsit a la biblioteca. Com que la biblioteca té el servei de préstec de DVDs i pel·lícules d'estrena, doncs anem a tenir un dipòsit de pel·lícules de DVD. Llavors, des de l'àrea de cultura, fem una mica una selecció de les pel·lícules bueno, que poden interessar una mica més, que tenen bastant d'interès sobre el públic i també doncs, que tinguin una mica de, diguéssim, una mica de real cultural o que no només siguin, entre cometes, el que es diu pinso, diguéssim, sense cap valor afegit, per dir una pel·lícula sense cap valor afegit, sinó que tinguin alguna cosa més al darrere. Mm-hmm. O almenys s'intenta.
Com és estiu, es relaciona molt el cinema amb el cinema familiar, en què puguin anar nens i nenes, però és així en el cas de la Selva del Camp?
Bé, clar, aquí s'ha de tenir en compte l'hora, que es fa a les 10 del vespre. Llavors, a l'estiu sí que no hi ha problemes, els nens van a l'escola, sí que hi van molts nens, hi va molt de públic familiar, pot dir així, també, clar, hi ha una edat de nens que siguéssim els més petits, que si la pel·lícula comença a les 10 i acaba sobre les 12, a vegades acostuma a ser tard, també per anar pel carrer a aquestes hores, però bé, doncs sí que ens trobem amb bastant de públic familiar.
Uh-huh. Hem vist Perfectos Desconocidos, uh-huh. Toc Toc, Wonder Woman, la del Barry Seal, el narcotraficante, uh-huh. i avui toca Jumanji, durant aquest mes de juliol. Què més ens queda per gaudir a la fresca? Marc, què ens espera aquest mes d'agost?
Bé, aquest mes d'agost ens queden 4 sessions de cinema a la fresca. Llavors, les pel·lícules que tenim també, això, que hi ha una mica en el públic familiar, també hem programat Spider-Man Homecoming, que és la nova de Spider-Man, també de superherois i de Marvel.
Entretinguda. Sí. Un set.
També una que es diu Senyor Dame Paciencia, que és una comèdia de cinema espanyol. Després també tenim La Guerra del Planeta de los Simios, que és l'última de la trilogia, de la nova del Planeta de los Simios.
Interessant, també.
Sí. I finalment, El rei Arturo, La llegenda d'Excalibur, que és bueno, també això, una pel·lícula treta d'una llegenda, la típica llegenda del rei Artur, però és una versió diferent d'un director que es diu Guy Ritchie.
Sí, senyor. El Guy Ritchie li dona una visió particular al rei Arturo. I a més, de forma gratuïta. O sigui, la gent només ha de portar les ganes de veure cinema.
Sí.
Que això és l'important, també.
Home, i tant. A més, hi ha servei de bar. Qui ho gestiona, això del servei de Marc? De bar, Marc.
El servei de bar enguany està gestionat per la colla gegantera dels gegants d'aquí a la Selva del Camp i bé, és un servei de bar que en aquest cas gestiona una entitat del poble i doncs, bueno, ho porten ells i els beneficis, diguéssim, en principi beneficis d'aquest bar, dels possibles beneficis que hi pugui haver, doncs són per ells, ho gestionen ells.
Cada any canvia?
Bueno, porten aquests dos últims anys, que són... Des que s'ha començat a fer, vaja, el servei de bar del cinema a la fresca, ho han gestionat la colla gegantera de gegants d'aquí a la Selva. Uh-huh. Van demanar aquest servei i doncs, es van oferir gestionar-ho i ho gestionen ells.
Per tant, és una forma d'aconseguir beneficis per les entitats de la Selva del Camp.
Sí, exacte.
I a mi m'han comentat que, a més de pel·lícules, anteriorment també havíeu oferit òperes, perquè la Selva va oferir al Liceu a la fresca, no és així? O m'ho han dit malament?
Sí, exacte, correcte. Hem fet el Liceu a la Fresca, de fet és el tercer any consecutiu que el fem, i doncs és això, gràcies a un conveni amb el Liceu, que es pot, bueno, que dividen diferents ajuntaments, que es tracta doncs una vegada a l'any d'una òpera que es retransmet en directe pel Canal 33, s'agafa la senyal i es retransmet en directe això a places, a diferents places de diferents pobles de Catalunya, i doncs això, es fa amb una pantalla gegant a la fresca, diguéssim, i consisteix en l'activitat de l'òpera a la fresca.
I quina resposta va rebre per part dels salvatans i les salvatanes això de poder veure òpera a la fresca?
Doncs també molt bona, perquè hi ha bastant públic potencial, aquí a la sala, bastant públic interessat en aquests temes, i tot i que s'ha de dir que no hi va tant públic com aquest del cinema a la fresca, el Liceu a la fresca també doncs, atrau el seu públic potencial i la resposta és bona i ho seguirem fent.
A més, hi ha el Rodamont, que també es programa la visita al Liceu a un preu raonable perquè puguin anar salvatans i salvatans, no?
Sí, exacte. El Rodamont serien les excursions que es munten des de l'àrea de cultura, es munten autobús i llavors normalment es va veure una obra de teatre en concret o en aquest cas del Rodamont al Liceu, per exemple, era per anar a veure totes les instal·lacions del Liceu i anar a veure també una obra allà al Liceu.
A banda del cinema i del Liceu, quines activitats teniu en ment per oferir-nos aquests propers mesos, Marc?
Bueno, ara el mes d'agost, diguéssim, és una mica un mes d'estand-by, que es para una mica les activitats culturals, i llavors, bueno, de cara al setembre, a part del cinema a la fresca durant l'agost, durant el setembre ja tindríem programats doncs, un monòleg, obra de teatre el 8 de setembre, que vindria el senyor Buigues, el personatge de... Catalunya Ràdio, si no m'equivoco.
RAC1.
De RAC1, perdó. Uh-huh. Doncs el senyor Bulligas vindrà a fer un monòleg al Castell del Paborde. I llavors també tenim el 15 de setembre un concert de Carpaccio Beat amb projeccions hologràfiques a la muralla del castell.
Molt bé.
Suposo que serà també a la passada de les Pletes.
Va estar fantàstic l'any passat el, sí, el Carpaccio amb, uh-huh, amb les seves projeccions. Uh-huh.
Doncs enguany es farà, suposo, l'aire lliure i aprofitant les muralles del castell se faran les projeccions de les pròpies muralles. I llavors també tenim, bueno, una exposició sobre Europa fa un milió d'anys, que és una exposició de la Diputació, que es tracta una mica de recrear la situació de com era Europa doncs, fa un milió d'anys, i pues, veure les diferències que hi havia pues, amb ara mateix, que són moltes. Una exposició molt interessant.
Uh-huh. Déu-n'hi-do, aquí a la selva, com us ho munteu, eh? Concerts, cinema, teatre, avorrits no esteu?
No, no intentem anar fent cosetes i que la gent estigui entretinguda.
I qui digui que la selva és un poble on no es fa res, què li respondries?
Bueno, suposo que si no vols saber que es fan coses, no saps que es fan coses. Uh-huh. O sigui, per suposat que només cal veure l'agenda d'activitats que fem cada mes per veure que de coses en fan moltes, o accedint a les xarxes socials o a la pàgina web de l'Ajuntament, d'activitats n'hi ha constantment, i no només organitzades per l'Ajuntament, sinó per moltes entitats. Hi ha moltes entitats que es mouen i es mouen moltíssim, i és això, és un degoteig d'activitats constants cada mes i de diferents tipus, perquè clar, cada entitat té la seva especialitat o la seva temàtica, i llavors doncs, hi ha activitats per tots els gustos.
Doncs,
convidem a tothom.
Exactament, exactament. Si ens avorrim aquí a Tarragona o en altres llocs d'aquí del Camp de Tarragona, no patiu que vindrem a la selva.
Aquí us esperem amb els braços oberts.
I tant.
Moltes gràcies, Marc Rofes, tècnic de cultura de l'Ajuntament de la Selva. Volem agrair la teva visita a Carrer Major. I Toni, Mateo, suposo que et trobarem veient pel·lícules a la plaça de les Pletes.
I amb una cervesa a la mà ben fresqueta.
Això és el més important, no?
Sí, sí, i gaudir, per exemple, doncs, de les pel·lis que ha dit a l'Spider-Man Homecoming. Mira tu, me l'apuntaria amb una cerveseta doncs, per gaudir de Peter Parker saltant pels edificis.
Doncs ens apuntem això i vindrem a veure i a fer-te companyia amb aquesta cerveseta a la mà. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies.
De 9 a 12, Carrer Major. Els racons de la costa. Amb Altafulla Ràdio. 107.4 FM.
El castell dels Llorac de Solivella és una de les construccions antigues més representatives de la comarca de la Conca de Barberà. Construït entre el final del segle XV i el començament del segle XVI, aquesta fortalesa palau es tracta d'una edificació caracteritzada pel gòtic florit català que van dur a terme els Llorac. Per conèixer amb més profunditat aquesta família, parlem amb Enric Catavila, alcalde de Solivella.
És un castell que no hi ha, diríem, no hi ha... És el descobert, eh? Per tant, no hi ha edifici, no tenim allò que és una sala o un soterrani, això no hi és. El tret característic doncs, és la muralla que és situada a l'est, que és un pany de muralla amb tota la seva porta d'ingrés, el pas de ronda i el pati d'armes. L'empedrat al pati d'armes i murs i contramurs que es troben a dins.
El castell, que és un espai visitable, forma part del Museu Comarcal de la Conca de Barberà. Malauradament, avui dia el castell només compta amb una petita part de les restes que exhibia fins a principis del segle XX. Actualment, el que queda d'ell són les restes d'un gran mur i la porta d'entrada. En el seu interior hi havia sales de vella factura amb rics teginats, mènsules, impostes daurades i un escalfaplanxes de marbre franc flanquejat per a dos àngels de gran magnitud sostenint l'escut dels Llorac. A més, al mig del pati d'armes es troba l'antiga cisterna que es va aprofitar per construir el dipòsit d'aigua del municipi que encara avui dia compleix amb aquesta funció. Fins a la propera aventura.
Parlàvem de cinema, de teatre, de concerts, de bueno, un estiu replet d'activitats que tenen a la Selva del Camp, però Torredembarra ha canviat de tema i es vol donar un impuls al comerç local i des de la regidoria responsable s'ha impulsat una diagnosi comercial de la vila. Igualment es volen crear sinergies amb els pobles del voltant per afavorir el comerç de proximitat. I en volem parlar amb el regidor de Comerç, Indústria i Activitats de Torredembarra i per això, per conèixer tots els detalls, primer de tot i a banda de poder parlar amb el seu regidor, anem cap a Ona la Torre.
Estàs escoltant Carrer Major. Amb Ona la Torre, 107.0 FM.
Carol Cugota, quins detalls ens pots donar d'aquest estudi de diagnosi?
Bon dia, doncs ara els detalls concretament ens el donarà el regidor de Comerç, Indústria i Activitats, el Josep Maria Guasch. Com bé deies, és important per tots els municipis doncs el seu comerç i potenciar el comerç local, però clar, per potenciar-lo primer cal saber com està, no? quina és la seva situació, quina és aquesta diagnosi, per saber com ha estat aquesta diagnosi, quins són els resultats d'aquesta radiografia del comerç local de Torredembarra. Doncs el Josep Maria Guasch, primer de tot, bon dia, senyor regidor Josep Maria Guasch.
Bon dia, què tal, com esteu?
Doncs volíem saber això, no? Quins són els resultats de l'estat de salut del comerç de la Torre?
Bé, l'estat de salut del petit comerç jo crec que és general a tot arreu i no és massa excel·lent, massa bo, no? Està patint molt el petit comerç des de fa temps, anys enrere, doncs, per les grans superfícies, aquestes instal·lacions a les afores que anaven perjudicant el centre de les botigues històriques, i després també avui en dia ja des de fa un temps tot el que és el comerç electrònic. Per tant, la situació que veiem en general és delicada i davant d'aquesta situació doncs, mirem de buscar alternatives.
Per tant, podríem dir que és una situació molt similar a la dels municipis del voltant.
Sí, jo crec que és general, no només a la zona nostra, sinó a nivell de Catalunya, al nivell de l'Estat, i ja anys enrere s'ha vist altres països, no? I, per tant, no toca un altre que adaptar-se, buscar alternatives pues, per tornar a revifar, per dir alguna cosa, no? per continuar sobrevisquent i donant un bon producte a tothom que ens visita i ser competitius.
I com es busca aquesta competitivitat? Quines són les mesures? Quina volta li hem de donar al comerç, si és que li hem de donar alguna volta al comerç local d'aquí?
Sí, nosaltres, tal com heu anunciat, ara vam encarregar una diagnosi comercial amb una empresa que s'hi dedica. Aquesta empresa ja en va fer una Torredembarra fa 20 anys i, per tant, tenim un punt de referència i hem vist com ha anat evolucionant el poble, no? Que és una miqueta el mateix que ha passat amb altres, tal com dic. A veure, aquí el que ens diu una miqueta el que ja sabem, no? Els mals que hi ha, que li passa al comerç, i el que hem de buscar i aquest estudi ens proposa són una sèrie d'alternatives, que és el que mirarem a través del Consell de Comerç que es va crear l'any passat, entre totes les parts, buscar aquestes, portar a terme aquestes solucions o aquestes propostes que ens fan.
No sé si s'ha parlat de carrers en concret, per exemple, el carrer Antoni Roig, el carrer principal, que diem que sempre hi ha molt de moviment comercial. Sí que hi ha botigues que s'obren, que es tanquen, però més o menys l'activitat segueix bastant viva. No sé si també en aquesta diagnosi s'ha mirat més enllà d'altres zones de Torredembarra i s'ha vist com està la situació més enllà del carrer Major, no? del carrer principal,
sí,
el carrer Major, coincidint amb el nom del magazín.
Sí, sí, els negocis i els comerços és per tots, no només per un carrer. Però sí que és cert que una de les propostes o una de les de lo que ens veuen l'empresa que fa això i que ja està tenen experiència d'altres poblacions, seria una miqueta un eix comercial a cel obert, no? La botiga, a fi al cap, la botiga del comerç tradicional tota la vida és un comerç a cel obert. I una de les propostes, i és el que crec que hem de mirar, és de potenciar un eix comercial, que el que fa aquest eix és atraure gent per donar-li, o sigui, potenciar aquest eix com un punt de referència, i això no vol dir que els carrers que puguin haver paral·lels o perpendiculars no hi tinguin cabuda, al contrari, que també es beneficien. Una miqueta dient que el que acabes de dir, que sí, que el carrer Nou, el carrer Antonio Roig, des que és peatonal, doncs, té canviat una miqueta la seva fisonomia i té un tipus de comerç, aprofitant aquí que ara al setembre comencem les obres de remodelació del Pere Badia, que és la continuació, per qui no ho conegui, el que farem és, aquest carrer Pere Badia, que està aprovat, ja dic, i crec que comencem el 5 de setembre, passada la Festa Major, és enxamplar les aceres d'una manera ja significativa, importants, en les aceres que crec que es mouran al voltant de 4 metres cada acera d'amplada, Això anirà acompanyat doncs, de mobiliari urbà, d'arbrat, el que donarà doncs, aquesta sensació més de passeig i que beneficia en principi els comerços del Pere Badia, que ha sigut una mica la prolongació del carrer Nou i que avui en dia està tot ple de comerç, vull dir, hi ha tants o més que el carrer Nou. I per tant tot aquest eix que podríem dir que va des de la iglesia, des de la plaça de l'Ajuntament i que pot anar a acabar fins al final del Pere Badia, que és, aniríem a parar aquí on estem ara pràcticament, aquí
cap a la zona de la ràdio on
exacte,
està la biblioteca,
sí,
també.
Sí, exacte, tot aquest eix que ja té una llargada i d'això ja important, una consideració important. Partint d'aquí, potenciant aquesta zona, jo crec que podem o hem d'enfocar de mirar de beneficiar el comerç tradicional de Torredembarra.
D'aquesta manera s'allargaria una mica el carrer Nou fins a Pere Badia, també hi podria abraçar una mica més plaça Catalunya,
exacte,
per exemple, carrer Lleida...
Sí, sí, el fet de les polítiques aquestes de fer un eix vertebrador vol dir que, ho dic perquè a vegades doncs, molts comerços, home, però jo no estic en aquesta zona, no estic en aquest carrer, bé, la idea és el moment que potenciem aquest eix és que acabi beneficiant tot el que hi ha al voltant, no? Perquè hi haurà botigues especialitzades en una cosa o en una altra i el que ve aquí, doncs, després això es distribueix. És una miqueta l'experiència d'altres poblacions més o menys similars a Torredembarra que poder estar funcionant i crec que podem anar per aquest camí. De totes maneres, al setembre, octubre, la pròxima reunió del Consell ho posarem sobre la taula i mirarem cap on enfoquem el tema.
Per una banda, l'Ajuntament doncs, fa aquestes actuacions a nivell urbanístic per allargar doncs, aquest eix comercial. Per l'altra, d'altres mesures que no sé si han sortit d'aquesta diagnosi del comerç o ja s'estaven parlant, és el conveni, aquest conveni que heu signat amb Pimec, no? Per afavorir, sí, el comerç, el petit comerç, de quina manera?
Sí, a veure, nosaltres ja vam signar com a Ajuntament un conveni que no existia fins ara, un conveni amb Pimec per col·laborar, i ara la setmana passada es va signar també amb Pimec, però va ser l'Associació de Comerciants de Torredembarra, que és l'UCEP. O sigui, tenim dos convenis signats, un a nivell municipal i l'altre a nivell d'entitat. Què significa això? Bé, la Pimec és una patronal que defensa els interessos de la petita i mitjana empresa i sobretot el comerç, en aquest cas és en Pimec Comerç de Tarragona, en qui s'ha signat els dos convenis. En principi, els avantatges, doncs, tot el que ells com a professionals i experts en el sector puguin fer com independentment de cursos, de formació, que això nosaltres ja en venim fent amb altres entitats, però també entraria aquí assessorament, totes les activitats que pugui fer Pimec que ens pugui fer arribar o nosaltres proposar. Una miqueta és doncs, tindre al costat nostre uns professionals, una patronal que hi entén i que sap de la problemàtica i què es pot fer i què no es pot fer, i és una miqueta anar de la mà amb ells per a veure de quina manera podem col·laborar i aprofitar-se d'aquesta experiència, d'aquesta professionalitat per treure-li un profit i saber pues, també que, una miqueta això que podem fer i com podem tirar endavant el comerç.
Ara comentava això dels cursos, la formació, també l'eix vertebrador del comerç que es vol fer. No sé si també hi ha pensat donar impuls d'alguna manera al comerç electrònic del petit comerç, del comerç local.
Sí, a veure, això ho hem parlat diverses vegades amb l'UFE, per l'Unió de Comerciants. Crec que, i de fet, jo ja he vist altres poblacions, i per exemple, o Barcelona, que va doncs, poder són associacions per barris, persones, per carrers, que hi ha doncs, avui en dia en aquestes apps que pot reagrupar una sèrie de botigues que pertanyen a una associació i d'una manera conjunta, d'una manera anar a una, segur que es pot arribar. I avui en dia molts comerços ja ho fan ells a nivell individual, particularment com a empresa, com a comerç. Però jo crec que és molt, i la pregunta crec que és molt encertada, perquè crec que hi ha que anar per aquí. Igual que aquestes grans marques tenen tot el seu potencial per vendre electrònicament i que, per tant, nosaltres, o quan dic nosaltres, vull dir el comerç tradicional de Torredembarra, ens posem les piles, mirem de ser competitius o ens acaben menjant. Per tant, nosaltres hem de buscar el nostre espai perquè tenim, o el comerç té un potencial que està aquí, que està viu, i que de fet funciona, no? Però que no s'han de deixar perdre, no s'han d'anar deixant menjar terreny com passen en els últims anys. I per tant, les tecnologies crec que és molt important i aprofito doncs, perquè les associacions en general i l'UFEP en concret doncs, utilitzin aquestes tècniques. Crec que són necessàries avui en dia.
Ara, regidor, parlava d'emmirallar-se no, en diferents poblacions que fan diferents accions, que a veure si es poden aplicar o no aquí a Torredembarra. Mm. Aquest emmirallament també es pot fer amb els pobles de més al voltant, o si més no, una unió. No? És la idea d'aquest consorci de comerç del Baix Gaià, que també ha començat a caminar ara fa poc.
Exacte. Ja existeix el que és el Consorci de Turisme del Baix Gaià i creiem que té una identitat pròpia al Baix Gaià. Hi ha una sèrie de pobles, com pot ser Torredembarra, que en principi és el que té més població i té més comerç, però totes les poblacions que hi ha al voltant i que pertanyen al Baix Gaià, com Altafulla, Creixell, Roda, La Pobla, el Catllà, la Nou, la Riera, tots, es puguin aprofitar d'una manera. Nosaltres ens podem aprofitar, la persona que millor ve a visitar la zona perquè hi ha un encant en aquests pobles de l'interior i acabin venint a comprar aquí o anant a la platja aquí i viceversa. No? La persona que ve a Torredembarra perquè té un apartament que ha llogat o ens visita de la manera que cregui, càmpings, el que sigui, i durant la seva estància aquí doncs, pugui gaudir també de l'entorn natural i cultural que tenim i pugui visitar les poblacions del voltant i també comprar doncs, a la cooperativa el vi o oli o el que sigui, les botigues que hi ha i on a dinar o el que sigui. No? I jo crec que el Baix Gaià té aquest potencial. Hi ha un potencial ric en cultura i en tradicions i en paisatge i crec que poder, el que parlàvem, el mateix que els comerços, que units amb la força poden arribar més lluny, nosaltres creiem que també amb la marca Baix Gaià, ja que existeix, tal com he dit, el de turisme, podríem bé o fer anexa amb aquest o paral·lelament, independentment el de comerç. Jo crec que tenim un potencial que val la pena tirar endavant.
S'han fet algunes reunions ja, la propera estan fixades regularment, entenc, per anar parlant, per anar discernint aquestes qüestions. Quan és la propera? Potser passat estiu o ara s'abordarà una mica la...
Jo crec que
la situació de l'estiu.
Sí, estem pendents perquè qui porta una miqueta el fil conductor d'aquest tema i es va posar davant és Pimec, que comentàvem abans doncs, per la feina que fa Pimec, i ells ens ho van proposar i com una miqueta la proposta aquesta d'anar davant, de fer tal com dic de fil conductor, i es va semblar molt interessant. Van fer la primera reunió, crec que va ser a l'abril, maig, no sé exactament la data.
Finals d'abril, sí.
Sí, vale, Altafulla, es va celebrar Altafulla. La pròxima en principi està prevista a Torredembarra, però això encara no està tancat, es té que acabar de parlar i jo suposo que ja serà passat a l'estiu. Pimec hi està treballant amb una sèrie de reglament, una sèrie de documentació per tirar endavant, per marcar una miqueta el camí, les pautes a seguir, i sí, estem pendent que ens avisin a veure quines dates posarem per aquesta següent reunió. Mm-hmm.
Doncs ens quedem amb aquestes reunions que anirem seguint i suposo que, Carol, ens donaràs totes les últimes hores que convingui. Moltes gràcies.
Oh, i tant, aquí estarem.
Aquí estarem. Moltes gràcies al Josep Maria Guas, regidor de Comerç i Indústria i Activitats de Torredembarra, per venir a Carrer Major.
A vosaltres, gràcies.
I gràcies a tu també, Carol, per fer-nos arribar aquestes iniciatives des de Torredembarra.
Molt bé, fins ara.
La xarxa de la ràdio del Camp de Tarragona. La Coctelera, amb Ràdio La Selva, 105.8 FM.
Avui, la caipirinha. La caipirinha és el còctel típic del Brasil, fins al punt que s'ha arribat a regularitzar per llei la seva elaboració. Tot i amb això, la llei només s'aplica al Brasil, que ens sembla molt bé establir tot tipus de normes, però no desvirtuar un còctel original. Però aquí tenim cert marge. No ens perseguirà la llei brasilera ni enviaran a casa nostra l'exèrcit a ritme de samba. Què necessitem per preparar una caipirinha? 50 ml de cachaça. Mitja llima tallada fresca en 4 cunyes. I un parell de cullerades de sucre. Fiquem les 4 cunyes de llima i 2 cullerades de sucre. Amb l'ajuda d'un morter, matxaquem tot per extreure el suc. Seguidament, omplim el got de gel i ho completem amb cachaça. Salut!
La coctelera, amb Ràdio La Selva.
Mentre parlàvem de comerç a Torredembarra, ens hem comprat tot l'equipament esportiu, ens hem posat les bambes de córrer, aquí sí, Toni, el Toni és el nostre tècnic, i hem parlat d'anar a un dels esdeveniments més importants, esportius més importants, com és el Banda Cames, que se celebra a Vandellòs, i enguany es fa la seva 8a edició. I com que nosaltres això de fer esport encara no ho portem del tot gaire bé, bueno, el Toni sí, hem de dir que el Toni, nosaltres aquí a la ràdio li diem el Zumba, per algú serà, el Toni ho porta bé, jo no ho porto tan bé, no hem pogut arribar corrents a l'Hospitalet de l'Infant, però sí que hi tenim la nostra companya, la Sílvia Román, que ara ens donarà tots els detalls d'aquest esdeveniment.
Estàs escoltant Carrer Major, amb Ràdio Hospitalet de l'Infant, 107.9 FM.
Sílvia Román, bon dia, explica'ns.
Molt bon dia, nosaltres estem preparats, ja, ja tenim les gambes i l'equipació.
Sí, sí, tu has entrenat ja o encara no?
Jo ja estic, jo ja hem escalfat i tot i ja estem preparats.
Doncs...
I tenim a l'altre costat, com molt bon de deia, Sant Maria Alconran Soler, i l'organització d'aquest acte esportiu on hi participa moltíssima gent. Bon dia, Conrad.
Molt bon dia.
Quin és el secret del Banda Cames per mobilitzar a tanta gent cada any de diferents punts?
Bé, de secrets n'hi ha molts. Però crec que un dels més importants és la constància i lluitar sempre per un objectiu. I aquí deixeu-me que faci una menció especial a un company que es diu Rafael Navarro, que està sortint d'una lesió molt gran, que gràcies a la seva força de voluntat, que ens encomana a tots, i que l'ajuda a tirar en van aquest accident que va tindre, doncs és un dels secrets que té Banda Cames, no? La força de voluntat per tirar endavant un esdeveniment esportiu o una festa esportiva que any rere any pues, anem consolidant i anem incrementant.
Perquè la gent majoritàriament d'on venen? De quins punts venen?
Bueno, venen de la Torre, venen de Montblanc, venen de Tarragona, venen de Reus, venen de la Selva, venen d'Altafulla, venen de tot el camp de Tarragona, venen del nord del País Valencià, venen de l'Aragó, venen del País Basc, venen de totes les províncies de Catalunya i fins i tot alguns venen des de l'estranger.
Molt bon dia, Conrad.
Molt bon dia, Marina.
Per la gent que encara no ho conegui, tot i que ja porteu 8 edicions, què és això? Com m'explicaríem una persona que no és del territori, que és el Banda Cames?
Bé, Banda Cames és una festa esportiva per la muntanya, que ajuda a tothom a participar i a sortir a la muntanya, no? Des dels més experts, que fan 25 o 29 quilòmetres per les muntanyes, fins als nens més petits, que no sé, muntem unes curses al camp de futbol, al voltant de les instal·lacions esportives, perquè puguin també gaudir d'aquesta festa esportiva. I a més, pues, durant tot el dia pues, tots els participants i els acompanyants poden gaudir de la piscina i a la nit acabem la festa amb un sopar de germanó. No? Diguéssim que quan se va muntar, això es va muntar amb la idea de que fos una festa de final de temporada.
Un sopar que fa doncs, amb la fideuà, que és la més popular.
Bueno, és una fideuada popular per tots els que han participat en aquesta cursa i en aquest esdeveniment esportiu, que doncs, bueno, fa que acabis de rematar la festa. No?
Quants inscrits tenim ara mateix aquesta 8a edició?
Bueno, ara hi ha més de 600 inscrits, al voltant de 600 inscrits, bueno, per modalitats. No? Nosaltres diem que la cursa... quan se va muntar ja es va triar una miqueta la similitud de les curses de les pistes de muntanya, no? El recorregut negre és el més difícil, enguany són 28 quilòmetres i mig, hi ha 119 persones, de les quals 16 són dones, o sigui que comença a haver bastantes dones també aquestes curses. El recorregut roig, que són uns 17 quilòmetres, 226 inscrits, 43 dones, el recorregut blau, que ja és per fer caminant, 103 inscrits, 33 dones, el recorregut groc, 63 inscrits, És una caminata de 8 quilòmetres, 30 dels quals ja són dones i noies, no? I després al Band de Kids, a les curses infantils, doncs hi ha 34 inscrits, que aquí sí que les nenes potser, no sé si són majoritàries, però hi ha 14 nenes també que van de 4 a 12 anys i està força bé perquè les curses de muntanya ja comencen a interessar molt a les companyes femenines, no?
Déu-n'hi-do, hi ha molts d'inscrits. De quants de recorreguts estem parlant? Perquè ara comentaves el recorregut groc, el recorregut blau, el dels nens petits. Quants n'hi ha en total?
A veure, hi ha 4 recorreguts que van per la muntanya, 2 de córrer i 2 caminant. Després hi ha les curses infantils, que són 3 curses infantils, de més llargada o de menys, depenent de l'edat dels nens. I com a novetat enguany tenim una cronoescalada, no? Una pujada des de Vandellòs a dalt als Dedals, al punt més alt, que es veu tot el camp de Tarragona, des d'aquell punt, que són 2 quilòmetres, però pugen 340 metres de desnivell.
Suposo que...
I això es fa...
Sí, sí, digues.
Digues, digues. No, que la cronoescalada es farà el divendres a la nit, a les 8, i totes les altres curses són dissabte a la tarda, a partir de les 5:30 la primera sortida.
Suposo que tot i que estigui plantejat com una festa de final de curs, com abans comentaves, has d'estar entrenant per fer aquestes curses, perquè clar, 25 quilòmetres, 8 quilòmetres i per muntanya no és fàcil.
Bueno, lo que és... Evidentment que les curses de 29 i 16 quilòmetres sí que cal estar bastant entrenat. Les altres dos, que són tipus caminada, doncs, bueno, és qüestió de que si va sortint una mica cada dia a caminar, evidentment no és el mateix que caminar per qualsevol dels passejos que tenim aquí a la Costa Daurada, però cal una miqueta de preparació, però tampoc no molt. Com us deia abans, la Sílvia... Ella porta les bambes i l'ha fet algun any.
Ah, sí, Sílvia, has fet la cursa?
Sí, sí, sí.
Però quin recorregut has fet?
Vam fer el recorregut blau l'any passat.
12 quilòmetres, perquè us feu una idea.
Sí. Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do.
Quanta gent està implicada en aquesta organització, en aquest acte?
Bé, aquí és moltíssima gent, no? Som més de 160 voluntaris, a part tot el suport... tant de l'Ajuntament econòmic com logístic, no? Podríem parlar de netejar senders per la muntanya. Enguany hi ha més de 8 quilòmetres nous de senders recuperats per a poder fer aquestes curses. La utilització de les instal·lacions esportives, que moltes vegades se dona per fet, però bueno, se fiquen a disposició d'aquest esdeveniment durant tot un dia, i etcètera, etcètera, no? Per part de l'Ajuntament. Els mitjans de comunicació, no? Avui, per exemple, primer dia d'aquesta xarxa d'emissors del Camp de Tarragona, pues, poder estar aquí és un goig per nosaltres i poder difondre això a través d'aquesta nova eina que heu muntat. Per suport de Diputació, suport de munt d'esponsors que ens ajuden amb coses variades, no? Des d'aportacions econòmiques, regals, suports... també la implicació del circuit de curses per muntanya del Camp de Tarragona. Això és una eina que vam muntar fa 3 anys i ens està donant els seus fruits. I també enguany han posat en marxa el circuit de curses de quilòmetre vertical, que és on nosaltres hi hem ficat aquesta cronoescalada. Aquí hi ha moltíssima gent implicada, que tothom hi aporta, pues, el seu granet d'arena, no?
Ara comentaves abans que hi ha moltes dones que s'han apuntat, que cada cop hi ha més dones implicades en la cursa de muntanya. Podem dir que la cursa de muntanya està de moda cada cop més?
Bueno, està molt de moda, no? És un esport relativament econòmic, amb unes bambes i qualsevol pantalons curts i samarreta pots començar a practicar-ho, no? Caminar o córrer. Poquet a poquet, cada dia que surtes te motives més a fer una miqueta més, no? Nosaltres diem que per començar a fer aquestes curses has de començar, hi ha gent que diu amb un pas, no? Evidentment que amb un pas, però si pots aconseguir córrer un minut, pues ja has fet molt, no? I l'endemà faràs, o després de 2 dies, pues faràs un minut i mig o 2, i anar fent, i això ha fet que aquest esport s'hi apunti moltíssima gent, no? I també hi ha un vessant important, que és el companyerisme. No? Uh-huh. El que pot ser amb altres esports és una competició. Aquí hi ha 4 o 5 que sí que van per guanyar, no? I que corren per arribar als primers, però la gran majoria va ajudar a participar, però també el principal és ajudar els companys. Si algú s'ha fet mal, si algú no pot, pues li dones un cop de mà, l'acompanyes, va seguint. I això és el que fa que pot s'enganxi tant anar a córrer per la muntanya.
Us imaginàveu arribar fins a aquesta 8a edició quan vau començar a organitzar l'esdeveniment?
Jo els primers esdeveniments no estava a l'organització, era un dels que caminava, però sí que el que m'ha anat transmetent des de l'organització és això, no? Que se volia, per una part, poder gaudir d'una festa de final de temporada, i per una altra, com a organitzadors locals, el que buscàvem era implicar la gent del municipi de Vandellòs, d'Hospitalet, de Masboquera, de Riudoms, a que sortiguessin a conèixer les seues muntanyes. No? Això ho estem, crec que, aconseguint des de la primer any, que crec que vaig participar jo i 3 o 4 més, ara que hi ha més de 150 persones del municipi que participen de les curses llargues, a part de les infantils. No?
Tindrem més edicions del Banc de Cames?
Sí, jo crec que, com és tradicional, el dia 3 d'agost del 2019 hi haurà Banc de Cames.
I de l'altra activitat esportiva també important, com és l'UT Llastres?
Bueno, UT Llastres aquest any va ser una prova, no? Lo transformar la cursa de la Portella i afegir 2 dies per a fer una ultra per etapes va ser un gran èxit, no? Que les 3 etapes les fessin 160 persones, o sigui que el divendres a la nit fessin 19 quilòmetres, que el dissabte fessin 50 i pico de quilòmetres i que el diumenge fessin 24 quilòmetres, la mateixa persona, no per equips ni d'això. 160 persones diferents se van apuntar en aquesta modalitat. Crec que ha sigut una alegria per tota l'organització i crec que no ho hem de deixar perdre. I així ho hem anunciat, 22 i 23 i 24 de març del 2019 serà la segona edició de UT Llastres.
Sílvia, enguany, si tornes a fer el Banc de Cames, esperem una foto, eh?
Ja us ho explicaré. Enguany no crec que pugui anar. Anirem doncs a veure tots els participants, que de fet una de les coses que ha dit ell té raó. La gent va participar, mm-hmm, a passar-s'ho bé i a fer equip entre tots els participants que formen part.
Doncs això jo crec que és el més important, fer equip entre tots els participants. Moltes gràcies, Conrad Soler, organitzador del Banc de Cames. Esperem que es puguin celebrar moltes edicions més.
Moltes gràcies i felicitats per l'equip que heu fet de la xarxa d'emissores del Camp de Tarragona, també.
Gràcies, és un goig també que vostè hagi pogut venir en aquest primer programa. Moltes gràcies, Sílvia.
A vosaltres.
Les cançons de l'estiu amb Ràdio Montblanc, 107.0 FM.
Cate una chica ye ye, que tenga muchos ritmos y que cante en inglés.
Conchita Velasco i la xica ye ye marcaven el ritme de l'estiu del 65 i és que no te quieres enterar.
Y vendrás como siempre a suplicarme.
1995.
Ella dio con dos amigos. Macarena tiene un novio que se llama, de apellido Vitorino, y es la jura de bandera del muchacho. Ella dio con dos amigos.
30 anys després, el 1995, sonava un èxit que traspassaria fronteres, de Triana als Estats Units, la Macarena amb Los del Río.
¿Te gusta los veranos de Marbella? Macarena, 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 que te gusta la movida guerrillera.
I a Catalunya sonava això.
Prou ja està bé, fes-ho ara a l'inrevés, surt al carrer o fes la teva amb TV3. Xubidubidubidubi, has estat aguantant.
TV3 ja feia anys que s'hi posava amb això de la cançó de l'estiu. De fet, aquí eren els Lacs en Busto els que cantaven Fes la teva amb TV3.
Navega el Ter, viu 15 dies en un sofà, caminant no pas.
Estiu, època de vacances, època de visitar altres indrets, d'estiuejar fora, i estiuejar a Altafulla i implicar-se amb el municipi és possible. Viatgem fins al Baix Gaià per conèixer una història.
Estàs escoltant Carrer Major amb Altafulla Ràdio, 107.4 FM.
Estem parlant d'un jove que estiueja a Altafulla, com molts altres fan durant aquests mesos, però en el seu cas ha decidit involucrar-se en una entitat del municipi, la Biblioteca Municipal, per ajudar als seus responsables. Per conèixer tots els detalls, tenim amb nosaltres, des d'Altafulla Ràdio, el Marc Pérez. Marc, molt bon dia de nou.
Bon dia, Marina, novament. Doncs bé, com deies, avui coneixerem què ha dut a un jove que estiueix a Altafulla a col·laborar amb la Biblioteca Municipal i la Bibliomar, el servei que s'ofereix durant el període d'estiu al Parc de Voramar. Per això ja ens acompanya el nostre protagonista, Albert Gómez. Bon dia, com estàs?
Bé, bon dia, molt bé.
Bé, anem per la pregunta clau d'aquesta entrevista, el tema central. Per què un jove com tu, que ve a passar les seves vacances a Altafulla, es decideix a donar un cop de mà a la Biblioteca Municipal?
Bé, jo sempre he estat un usuari de biblioteques i porto molts anys des que sóc petit estiuejant aquí a Altafulla. Llavors, bueno, fa un parell d'anys vaig anar a la biblioteca perquè dic, bueno, no hi he anat mai, anem a veure què tal. I em va agradar molt l'ambient, llavors em vaig entrar de que es necessitava gent per ajudar a encapsar, a catalogar llibres, etc. I un dia per la tarda m'hi vaig passar i dic, bueno, doncs si s'ha de fer alguna cosa i tal, ja estic per aquí. I bueno, sí, em van donar una mica de feina, em va agradar molt el tema i des de llavors hi he anat quasi cada estiu que estic aquí.
No sé si t'hauran fet molt aquesta mateixa pregunta, el fet de per què.
Bueno, sí, és una pregunta que em fan bastant sovint, però jo crec que té una resposta molt fàcil. És simplement perquè una entitat d'aquí, que m'agrada molt com és una biblioteca, necessita ajuda i jo puc ajudar i estic lliure per fer-ho.
I parlant de respostes, quina va ser la resposta d'una de les responsables, sinó la responsable principal d'aquesta biblioteca, l'Helena Cobos?
Quina va ser la resposta? Doncs, bueno, molt positiva, crec jo. És molt agradable i tot molt bé, diria jo.
Molt bon dia, Albert.
Bon dia.
En quines tasques col·labores amb la Biblioteca d'Altafulla? Perquè, clar, tu estiuejaves a Altafulla, suposo que del municipi coneixies poc.
Bueno, sí, perquè bàsicament jo estic molt a la part de platja d'Altafulla i no havia pujat gaire al poble.
Uh-huh.
Llavors, doncs, quan pujo dalt, de tant en tant, a ajudar la biblioteca, bàsicament el que fem és encapsar per el trasllat a un altre centre de la biblioteca i, bueno, anem ordenant lletres, preparant llibres, seleccionant, triant i feines d'aquest tipus.
Què és el que més t'ha cridat l'atenció d'aquesta biblioteca per arribar fins i tot a col·laborar?
El que primer em va cridar molt l'atenció és l'ambient, el bon ambient que respirava, perquè tot i ser una biblioteca petitona, amb una sala molt maca i tal, hi havia molt bon ambient, gent molt maca, els llibres estaven molt interessants i hi havia llibres que no havia vist enlloc. Llavors, bueno, doncs un dia, ja ho he explicat abans, vaig anar i vaig començar a col·laborar amb la biblioteca.
Suposo que amb la biblioteca del teu municipi també hi col·labores.
Bueno, la biblioteca del meu municipi no cal ajuda, no els hi cal ajuda. És una biblioteca bastant gran i no, a part de que em cau una mica lluny de casa, no els hi cal gaire ajuda.
Així només estàs implicat amb la d'Altafulla?
Ah, exactament, sí.
I què fas? O sigui, en els teus municipis suposo que també tens altres implicacions.
Bueno, sí, de tant en tant col·laboro amb algun festival que es fa de jocs i tal, monto jocs de rol i alguna altra activitat. També visito molt la biblioteca, de tant en tant, no sé, és que no hi ha gaires institucions que necessitin ajuda.
Imagino que estaràs al corrent, no, d'aquesta nova biblioteca municipal que s'està construint al carrer Vinyet. De fet, si no tinc mal entès, també col·labores en aquest trasllat que s'està fent del fons bibliotecari. No sé si has pogut veure alguna coseta d'aquesta nova biblioteca i què et sembla tot plegat.
Bé, a veure, jo crec que a mi em sembla bastant positiu, no? Perquè a part de que la biblioteca em cau molt més a prop de casa, llavors tinc molt més senzill acostar-m'hi per a col·laborar i tal, però la zona en si és hi ha menys gent per anar a la biblioteca i tampoc he pogut anar a veure com és per dintre perquè encara estan obres. Llavors, bueno, espero que ara em queda una setmaneta d'estar per aquí i que la propera vegada que vingui suposo que inaugurada i muntada.
Com a persona forana, si se'm permet l'expressió, què et sembla el servei de la Bibliomarc? És aquest servei, com dèiem abans i com ja hem explicat alguna vegada, que té aquesta biblioteca municipal d'Altafulla al parc de Vora Mar, a Baix Mar.
Buah, jo crec que la Bibliomarc és una molt bona idea i que és un servei extraordinari, no? El fet que puguis anar allà al costat del mar, en una pineda que és preciosa, on corre superbé l'aire, i a sobre que és com una biblioteca, em sembla fantàstic, i és un ambient preciós també.
No sé si això ho havies vist en cap altre municipi.
No, és la primera vegada que veig una iniciativa com aquesta.
I parlant d'aquesta Bibliomarc, tinc entès que hi ha una activitat que està dirigida, de fet ets el responsable d'aquesta activitat, que es durà a terme durant aquesta setmana, si no vaig equivocat.
Sí, 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 l'activitat és un joc de rol que monto sobre el Senyor dels Anells, i bueno, al principi doncs, li vaig proposar a l'Helena, escolta, que jo allà a la Seu monto jocs de rol i tal, i em va dir, escolta, doncs si a la Bibliomarc un dia d'aquests et passes i busquem gent per fer un joc de rol, què et sembla? Jo, sí, sí, cap problema i tal. Llavors vam aconseguir gent i aquesta setmana, tant dimecres com divendres, estarem de 6 a 8 o 8 i mitja en una taula a la Bibliomarc jugant a rol. I si algú més s'hi vol apuntar, només ha de passar per allà.
Home, Marc, doncs t'hi podries apuntar i acostar-te als jocs de rol, no estaria malament.
Home, i tant, i a més tenint en compte que sóc fan del Senyor dels Anells, per tant, doncs segurament vagi a fer alguna partideta.
Sí, sí.
Home, doncs estaria molt bé.
Doncs mirarem de què vingui al mar, però Albert, a part de col·laborar en la biblioteca, suposo que també deus anar a la platja d'Altafulla i deus gaudir sí. De la platja, perquè si no és estiuejar, això.
Exacte, exacte. S'ha de fer una mica de tot. Platja, biblioteca i amics.
Doncs moltes gràcies, Albert Gómez, per venir avui a Carrer Major i explicar-nos la teva col·laboració amb la Biblioteca d'Altafulla. I Marc, ja saps, sempre que busquis l'Albert a la biblioteca o a jugar a rol aquests dies.
Ja sabem on trobar-lo. Moltes gràcies, Marina. Gràcies, Albert,
moltes
també.
Moltes gràcies, també.
Viu l'estiu a Carrer Major.
Biblioteques, comerç i altres propostes. Hem tingut aquesta segona hora de Carrer Major, un programa fet des de 7 emissores locals del Camp de Tarragona. Des de Ràdio Ciutat ens podeu seguir a través de la web Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, Ona La Torre, Ràdio L'Hospitalet i La Nova Ràdio.